Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, aquest racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui tenim 6 estrenes que ens arriben a la gran pantalla. De fet, una d'elles ja us la vam comentar la setmana passada perquè recordeu que es va preestrenar diumenge passat. També heu d'apuntar a l'agenda que a banda d'aquestes 6 estrenes tindrem una nova sessió de Cineclub. El programa d'avui, a més, tindrem una de les, de fet l'última, de les noves seccions que hem estrenat aquesta temporada. Ens fa molta il·lusió poder comptar amb la nostra col·laboradora Sandra Sotillo perquè ens parli de tot el que envolta el món de les sèries de televisió. I, evidentment, com podeu escoltar, estic sol aquí a l'estudi perquè tenim en Jordi Teix a Sitges. Amb ell connectarem, tindrem la seva darrera crònica, que, de fet, avui mateix ja està tornant de Sitges i ens explicarà una miqueta com ha anat tot plegat. Per tant, dit tot això, és hora de començar amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Quina és la notícia? Doncs el Museu Lam dels Països Baixos, dedicat a l'art culinari, resulta que va trobar en una galleda d'escombraries una obra d'art que havia anat a parar a aquella galleda d'escombraries. Aquella obra d'art eren dues llaunes de cervesa buides i pintades. L'objecte l'havia llançat un tècnic que desconeixia, evidentment, que allò formava part de l'exposició internacional del museu. Quina és la idea a partir d'aquesta notícia? Doncs bé, reconèixer que, de fet, en algunes exposicions a vegades és una mica difícil identificar què és art del que no ho és. I què us recomanem? Doncs la pel·lícula Mr. Turner, estrenada l'any 2014 i dirigida per Mike Leitch. És un passeig per l'obra de l'artista i la podeu veure a Filmin.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues, se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es la sustancia.
Soy su.
Contratada.
Adelante.
Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una.
No. Doncs vinga, entrem amb la substància. Ens arriba aquesta coproducció del Regne Unit, Estats Units i França, que pel seu gènere de moment té una trajectòria curiosa, i en parlàvem, l'havíem pogut veure a Sitges i ens arriba al circuit comercial. És una comèdia negra, ciència-ficció, terror i atenció perquè va guanyar el premi al millor guió a Cannes i també el premi del públic a Toronto i nominada al premi del públic a Sant Sebastià. Per tant, ve precedida ja d'èxit en crítica i en premis. A més, com ara us deia, ha estat a la secció oficial del Festival de Sitges. És com, a l'hora de definir-la, podríem dir que és com un exercici que traspassa totes les convencions. En aquest cas, tenim com una mena de germana demoníaca de Barbie, per entendre'ns, a l'altre cantó. El que sí que és cert és que aquesta pel·lícula és d'aquelles que no acostuma a deixar indiferent, és a dir, que ha generat reaccions, o en positiu o en negatiu, en tothom que l'ha vist. Què ens explica? Ens explica la història d'una actriu a la que ja ha arribat, ho sentíem ara, no? A partir dels 50, res, no? Ha arribat a certa edat en la qual, doncs, l'acomiaden de l'estudi on ella treballava, quan havia sigut una actriu molt reconeguda i famosa, no té ofertes de treball a la vista i, per tant, es veu abocar una mica en una espiral de desesperació. Un accident de cotxe la porta a una misteriosa empresa que li ofereix el que escoltàvem, que és una substància, d'aquí el títol de la pel·lícula, que li donarà, diu, una versió molt millor, més jove, més estupenda, més perfecta, d'ella mateixa. De fet, l'eslògan de la pel·lícula diu tu, però millor en tots els sentits, és el que es fa servir. En el repartiment aquí tenim a una Demi Moore, a una Margaret Qualley i Dennis Quaid, entre d'altres, i la directora i autora del guió és Coraline Fargeet. El 2018 va estrenar Revenge, després faria episodis de la primera temporada de Sandman i aquest és el seu tercer treball.
Allá donde voy, veo su cara. Le echo mucho de menos.
Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera.
¿Vas a ser el nuevo Iron Man?
No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro.
Oh. ¿Qué?
Es broma, seguid trabajando así de bien porque yo me piro de vacaciones.
Atento, Nick Furia te está llamando.
No me apetece hablar con Nick
Coge
Furia.
Coge el teléfono.
¿Qué?
Porque si no lo haces, tendré que hablar yo con él y no quiero. ¿Has mandado a Nick Furia al buzón de voz?
¡Paso, me voy!
No se pasa de Nick Furia.
¿Qué hay, pringaos?
¿Qué tal? Hablábamos del viaje.
Estoy aquí, en San Marco Polo. ¡Oh!
Creo que a MJ le gustó.
Me recuerda cuando me enamoré.
Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man.
Efectivament, si per les veus no ho havíeu intuït, ara heu pogut saber, estem davant de la altra estrena que no és estrena, ho expliquem, Spider-Man Lejos de Casa. Recordem que Sony ha reestrenat totes les pel·lícules de la saga de Spider-Man al cinema i en aquesta ocasió ens arriba Spider-Man Lejos de Casa, dirigida per John Watts. És la segona entrega, recordem, protagonitzada per Tom Holland, fent de Peter Parker. Al igual que havia passat al seu moment en James Bond, Spider-Man han passat diversos actors fent dels protagonistes, l'últim ha estat Tom Holland, que ha entrat dins de l'univers cinematogràfic de Marvel. I, de fet, Watts, el director, ja havia fet altres treballs com Spider-Man Homecoming o també el thriller indie Cop Car l'any 2015. I ell va ser una mica l'encarregat de donar-li aquest aire diferent al personatge de Spider-Man, interpretat, com dèiem, per Tom Holland. Al seu costat hi trobem a Zendaya o a Jake Gyllenhaal, que en aquest cas es posa a la pell de Mysterio. L'argument de la pel·lícula ens situa després dels esdeveniments d'Avengers, l'últim, Endgame, quan s'ha acabat aquesta pel·lícula. Peter Parker encara està commocionat per la pèrdua de Tony Stark i decideix anar-se'n de vacances amb els seus amics a Europa per desconnectar. Però, evidentment, els problemes els segueixen allà on va. I aquí Nick Fury, que ara l'estàvem escoltant, Fury, interpretat per Samuel L. Jackson, el convoca per enfrontar-se a una nova amenaça. Hem de dir que aquest film, una de les curiositats que tenia és que va estar rodat en diverses localitzacions europees. No es va fer a plató, es va anar a Venècia, Praga, Londres. Això li afegeix un toc una mica més internacional a l'aventura que acostuma a estar centrada als Estats Units. I destacar que Tom Holland es va fer famós, entre altres coses, se'l coneix o se'l va conèixer, sobretot en aquella època, com Spoilerman, perquè tenia una mica, no sé si la virtut o el defecte, de vegades quan li feien entrevistes revela informació d'aquella que no s'hauria de dir, perquè és evident que bé, aquest tipus de pel·lícula genera molta expectació, els fans sobretot volen saber, però la productora vol esperar a que no ho sàpiguen perquè vagin a les sales, i aquí va haver la curiositat que la gira que va fer per promocionar aquestes pel·lícules, a ell se li va escapar alguna vegada algun petit spoiler, ja sabeu com són les xarxes, aviat el van batejar. Hem de dir que la pel·lícula ha obtingut diverses nominacions als Teen Choice Awards i als Saturn Awards amb millor pel·lícula de ciència-ficció o també amb efectes especials.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Euskal Herria eskatuta.
Hola.
Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos.
¡Ay, ay, 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 ay!
Celebrar los asesinatos con ellos. tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
¡Vale!
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
Ens arriba La Infiltrada, és una història de fet basada en fets reals, retrata un dels episodis claus en la lluita antiterrorista a Espanya, es va rodar en diverses localitzacions de Bilbao. Ens explica la història d'un agent de policia espanyola que s'infiltra a l'entorn de la banda terrorista ETA fent-se passar per simpatitzant. Després de temps guanyant-se la confiança, arriba evidentment sempre hi ha un moment crític, no? Dos etarres viuen amb ella mentre estan planejant diversos atemptats i ella ha de continuar informant a les autoritats sense ser descoberta perquè evidentment qualsevol sospita significaria la seva mort immediata. Aquí tenim en el repartiment principal a Luis Tosar com a oficial al càrrec de l'operació i a Carolina Juste, que fa d'Aranxa, que és la protagonista que es va infiltrar a ETA durant 8 anys. I precisament la interpretació de Carolina Juste ha estat especialment destacada per la seva intensitat, per transmetre la tensió constant de viure sota una identitat falsa i a més durant tant de temps. I al seu costat també tenim a Víctor Clavijo, Pedro Casablanc, Pepe Ocio, Íñigo Gastesi, entre d'altres. La directora ha estat Arantxa Etxebarria, directora de Bilbao, coneguda per treballs com Carmen i Lola o La família perfecta, i en aquesta ocasió fa el salt al thriller, com dèiem, amb aquesta història basada en fets reals, i continua tenint a Carolina Juste, qui havia col·laborat en altres pel·lícules, també aquí com a protagonista.
Sí?
Hola, soy Donald Trump. Vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias.
¿Donald qué?
Roy Cohn, es un placer.
¿El Roy Cohn que sale en todos los periódicos? Es usted brutal.
¿Culpable de los cargos?
Roy Cohn es un delincuente. Ha sido acusado 3 veces.
Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador.
¿Cómo se gana?
La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar.
Será el mejor edificio del país.
Del mundo.
Del mundo.
Espectacular.
Espectacular.
Regla 2. No admitir nada. Negarlo todo.
Señor Trump, ¿cree que puede vencer al gobierno?
Regla 3. No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito.
Eso es ilegal.
Para ganar, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea a quien sea.
Hay 2 tipos de personas, asesinos y perdedores.
Estarás sobrecargándote, tendrás deudas hasta las orejas.
Sé bien lo que hago.
¿Te has mirado en el espejo?
Te estás poniendo feo.
No lo olvides, yo te hice.
Hemos creado un nuevo eslogan de campaña. Hagamos América grande otra vez.
Me gusta lo de otra vez.
Us deuen sonar algunes d'aquestes frases que escolteu. Estem davant la pel·lícula The Apprentice, la història de Trump. És una pel·lícula que ha estat envoltada de controvèrsia, evidentment, i especialment en un any electoral als Estats Units. De fet, el propi Donald Trump va intentar bloquejar el seu llançament perquè no el deixa gens bé aquesta pel·lícula, és una crítica fèrrima amb ell, fins i tot va presentar demandes legals, però tot així la pel·lícula va tirar endavant. També hem de dir que van acabar fent també una mena com de canvi per entendre's, perquè van haver-hi alguns inversors importants que, com van veure el to de la pel·lícula, es van sentir traïts i aleshores van voler retirar les inversions. Per tant, bé, ha sigut una pel·lícula que també ha estat presentada al Festival de Cannes, on una escena concretament sobre una violació va causar molt enrenou. I de fet els propis creadors diuen que han pogut tirar endavant la pel·lícula gràcies una mica a la projecció internacional, perquè si no els hagués estat bastant difícil. Què ens explica? Doncs bé, se centra aquesta pel·lícula en la primera etapa de la carrera empresarial de Donald Trump, amb un focus especial en la seva relació, escoltam, amb Roy Cohn, l'advocat corrupte i controvertit que va ajudar a forjar una mica el caràcter que tots hem vist i que coneixem implacable de Donald Trump. El film també tracta o vol reflectir temes com el comportament personal i ètic de Trump, incloent episodis controvertits de la seva vida, com les acusacions d'abús sexual fetes per la seva exdona Ivana Trump. Per tant, és una pel·lícula que, evidentment, ha generat molta polseguera. El director és Ali Abassi, conegut per dirigir Border l'any 2018 i per la seva habilitat en ser algú que li agrada molt pel·lícules amb tensió, amb narracions complexes, etc. El guionista està Gabriel Sherman, és un periodista reconegut per les seves investigacions sobre precisament els més poderosos del món polític nord-americà. I actors principals tenim a Sebastian Stan com a Donald Trump o Jeremy Strong com a Roy Cohn, entre d'altres.
Tu eres el siguiente.
Por supuesto que sí.
Yo seré tu sucesor.
Equipo 2, clase A, vamos corriendo al puerto del oeste.
¡Coño!
¡Nosotros también, vamos!
Una luz misteriosa está emergiendo desde el refugio.
¡Ayuda a la gente!
¡Tú me encargo del edificio!
¿Qué está pasando?
Hogan es más que un hombre normal desprovisto de poder.
¿Pero qué don es este?
Eres el mini héroe que se interpuso antes en mi camino.
¡Os salvaré a todos!
No tenéis ni idea de cómo funciona su don en realidad.
Con mi poder ultrapotenciado superaré a All Might.
¡No te permito que hables de All Might!
¡Tú no te pareces en nada a All Might!
¡Te da igual herir a personas inocentes!
¡Eso es algo que jamás haría All Might!
Como he dicho, yo soy el siguiente.
¡Mentira!
¡Los siguientes somos nosotros!
Doncs vinga, ens arriba una pel·lícula d'anime japonesa, My Hero Academy, You Are the Next. És un nou èxit d'una franquícia molt popular al Japó, una franquícia de superherois que es diu, precisament això, My Hero Academy. Continua captivant els seguidors antics, com també ha anat agafant nous espectadors. Hem de dir que la pel·lícula al Japó va tenir un gran èxit de taquilla. Durant la primer cap de setmana va recaptar 6 milions, més de 6 milions de dòlars. Per tant, bé, és un fenomen allà i que s'ha extès també a la resta del món. En aquesta ocasió és la quarta pel·lícula de la saga i ens explica doncs, que Deku i la seva classe de l'Acadèmia d'Herois s'enfronten a una nova amenaça, Dark Might, que és un enemic que recorda molt a un altre que era el més poderós del món. A banda de tot això, hi ha un misteriós edifici que sembla devorar persones i estructures i que ha arribat a la Terra, desafiant, evidentment, a tots aquests herois a trobar doncs, la seva veritable naturalesa i poder-hi fer front. El director és Kenji Nagasaki, ell és conegut perquè ja ha fet les anteriors pel·lícules d'aquesta saga i també ha treballat en altres sèries d'animació. I com a curiositat, dir que la banda sonora, que allà també ha tingut molt èxit, està composada per Yuki Hayashi, que ha treballat amb tots els projectes de la saga i que al Japó van fer un manga extra, perquè tot això ve de còmics manga, que van donar als primers espectadors que anaven a la projecció de la pel·lícula quan es va estrenar. Això va afegir encara més doncs, intensitat a tota la gent que volia anar a veure l'estrena, en aquest cas al Japó. I a totes aquestes novetats hem d'afegir Robot Salvaje, que ja, recordem, va tenir la preestrena diumenge passat i de la que ja en vam parlar. Recordeu que és una pel·lícula d'animació dirigida per Chris Sanders, que després d'estrenar-se al Festival de Toronto es va poder veure també al Festival de Sant Sebastià. A partir d'aquí, com tenim la cartellera? Ja veieu que tenim molts títols, per tant, sempre us diem, abans d'anar o quan tingueu previst anar al cinema, consulteu-la per veure en quins horaris es fan les pel·lícules. Tenim diversos doblets. La Casa en Flames amb Spider-Man Lejos de Casa, My Hero Academy amb Batman El Hombre del Saco, Robot Salvaje amb Soy Nevenka, Beetlejuice Beetlejuice amb La Història de Trump, Alas Blanques amb El 47 i en sales soles tenim La Infiltrada, La Sustància i Joker. Anoteu també, però, que per avui mateix tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Segundo Premio, amb la codirecció d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez. És una història d'amor a través del rock que ens presenta part de la trajectòria del grup Los Planetes. La pel·lícula va guanyar la Biznaga d'Or al millor pel·lícula del Festival de Màlaga i ha estat escollida com a representant d'Espanya a la millor pel·lícula estrangera als Òscar. La podeu veure avui a 2:15 del vespre al Cinema Olot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Amb aquesta música tan suggerent, podeu imaginar que farem un petit viatge, no molt llunyà, però sí cap a un festival on aquest tipus de músiques i de bandes sonores segurament sonen en més d'una pel·lícula. Estem parlant de Sitges, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, i en el qual hi tenim, ja sabeu, en Jordi Teix. Jordi, molt bon dia, benvingut.
Benvingut.
Et poses a to amb el festival. No sé si això, aquest tipus de música, aquest misteri, és el que ha anat surant aquests dies, o hi han hagut coses molt diferents?
Bé, hi ha hagut una mica de tot. Mira, t'explico, si haguéssim de fer una mica o de la gràfica de com ha anat el que he dit jo, perquè insistim sempre en aquesta qüestió, que és el que tu veus, no és el que és tot el festival, diríem que dos primers dies van ser una mica fluixots, els dos últims també ho han estat, i que enmig hi han hagut tots aquests altres dies que el nivell ha estat prou satisfactori i prou bo. T'he de dir que, clar, portem molts anys venint a Sitges i sabem una mica de què va el festival, i a la fi penses que hi ha dos tipus d'edicions de Sitges. L'una, aquella que té un o dos títols molt importants, destacats, i que després tenen molta repercussió en altres festivals, a les sales, a les plataformes. El cas més recent, el de l'any passat, amb Robot Dreams de Pablo Berger, o bé Pobres Criatures del Yorgos Lanthimos, que varen tenir, el que tots ja sabem i encara estan tenint, un recorregut tan important. I després hi ha un altre tipus d'edició, que seria la d'aquest any, que és on no hi ha un títol en concret destacat, o dos, però sí que hi ha un bon grapat de productes que tenen el seu interès i que acabaran tenint la seva resposta a les sales. Jo no sabria apostar per dir-te quin dels dos tipus de festival m'agrada més o té més avantatges i inconvenients. Crec que deu ser molt igual, tant un sentit com un altre, tant el d'un tipus com el de l'altre tenen avantatges i desavantatges. En general ha anat tot correcte, tot molt puntual, ha quedat enrere, si recordes, aquelles primeres edicions en què parlàvem de desgavell d'horari, sí, i de tractament de premsa i de tot això. Ha sigut extraordinari en totes les sessions la puntualitat. Només una petita anècdota d'una sessió en la que va començar la pel·lícula i no hi havia subtítols, i per tant, malgrat els crits o els triolets del públic, van trigar 10 minuts a que algú aturés la projecció i ens la tornessin a posar des del principi, ara sí, amb subtítols, però això és com una anècdota més. A banda d'això, tot ha anat molt bé.
Ara comentaves, Jordi, després dels crits de la gent, una de les coses que tenen els festivals, per si algun dels oients no hi ha anat mai, i que en altres tipus de cinema o de països passa, però aquí no és habitual, és que hi hagi reaccions efusives a les pel·lícules, no? En certs moments, o sobretot al final, llargs aplaudiments o fins i tot xiulets, etc., que el que fan és demostrar una mica la sensació del públic, no? És una manera de veure-ho molt gràficament. No sé si en les pel·lícules o les projeccions que tu has estat, Jordi, n'hi ha hagut alguna que hagi arrencat algun tipus d'emoció d'aquest estil, ja sigui positiu o sigui negatiu.
Aviam, t'hauré de ser categòric aquí. No és que alguna, sinó totes, absolutament totes i sempre. I a més és una constant que molts directors, que alguns d'ells han vingut per primer cop al festival, els hi encanta i els hi meravella i els sorprèn, perquè veuen que això, que el públic fa partícip de tota la sessió. Des del moment en què surt la caràtula de Sitges dient presenta el producte que sigui que veurem a continuació, si hi ha el director a la sala, sobretot, però si no hi és també, quan surten a la pantalla el nom del director, quan hi ha alguna escena que, segons el públic, mereix l'aplaudiment perquè sigui perquè hem matat el dolent, no perquè hi ha hagut qualsevol altra escena de risc o de molta dificultat tècnica, també hi ha aplaudiments. Per tant, la participació i la reacció del públic no és en alguna sessió, sinó absolutament en totes.
Bé, això sobta quan algú no hi ha anat habitualment, eh? I tot i que hi ha certs països, havíem comentat al seu moment, per exemple, a l'Índia, sí que és habitual en les sales de cinema normal poder fer també expressions com les que faries al sofà de casa, però que a vegades quan aquí estem en una sala de cinema potser no es donen tant. Jordi, tu comentaves aquests dos tipus de festivals, que a vegades doncs, hi ha certs títols que realment destaquen molt. En aquesta ocasió, és pel que tu has vist, tu què destacaries una mica de més interessant o que personalment t'ha cridat més l'atenció?
Aquí, aviam, parlarem de 4 o 5 títols que segur que, malgrat no ser la gran estrena, si deixem a banda poder la inauguració, la de Steven Soderbergh, la presència, són títols que, el que dèiem abans, segur que ja tenen programada l'estrena molt, molt aviat en les sales i que segur que tindran públic, acceptació i el seu recorregut en altres indrets. El que dèiem, aquesta presència de Steven Soderbergh, que té la originalitat de que, sent una història molt típica que tu comentaves l'altre dia d'una casa amb una presència que ocupa i que fa patir els que van a viure a la casa, aquí la gràcia i l'originalitat és que la pel·lícula està vista i tu veus sempre des del punt de vista de la presència, no del que pateixen les conseqüències d'aquesta presència, i això doncs és una certa novetats. També parlant de La Substància, una pel·lícula que estava molt esperada amb la Demi Moore de protagonista, que parla de la bipolaritat i d'aquesta no acceptació del declivi d'una actriu que ja li han passat els millors temps i se li va acabant el seu temps, i que una mica lliga amb un altre títol que és A Different Man, l'home diferent, que en aquest cas és ben bé només la cara, però que també ens parla de la imatge pública, de la façana, d'allò que volem donar a conèixer en els altres i sobretot en professions tan públiques, evidentment, com és el d'actor o actriu. I després de ser destacat també dos títols pel seu interès, que serien Canina, que és la història que protagonitzada per Amy Adams, que és una mare que, degut a la situació en què es troba de cuidar el seu fill petit, ha deixat la feina, es dedica només a les tasques familiars de la casa, amb un marit que està viatjant tota la setmana, i que va començar a tenir instints animals de convertir-se en gossa. No s'acaba de convertir, però té instints i té sensacions d'aquella mare protectora de cadell, i que li està portant el camí, una mica el camí de la vergura de la seva existència. I per altra banda, una que vam esmentar l'altre dia, que és Rich Blue, que va tenir molta sensació també, que és aquella plaga, aquella Covid, que afectava les grans fortunes i els grans imperis del poder i del diner, i que té la gràcia, la reflexió, la metàfora d'invertir els papers i veure doncs els més poderosos del planeta fugint dels llocs on estan, en pateres, per intentar arribar a territoris que no estiguin poblats i poder viure allà perquè no quedin contaminats, no? I per últim, només dos títols que, malgrat que tenen algun però, que ara et diré, al final, un cop has visionat la pel·lícula a la pantalla, surts content i creus que ha valgut la pena veure-la, com és Daniela Forever. Tots coneixem el director, el Nacho Vigalotto, i que fa un producte prou original sobre un noi que ha perdut la seva xicota en un accident i, a través d'unes pastilles que li proporcionen, condueix i pot programar els somnis que té per retrobar-se amb ella. El pro és que recorda i que transita per territoris molt comuns amb aquella famosa Olvídate de mi, del Michael Gondry, amb el Jim Carrey i la Kate Winslet, però, tot i així, és un producte que té el seu atractiu. I, per altra banda, Strange Darling, que és una història que el guió, més enllà d'un fet que passa entre una trobada casual entre un home i una noia, acaba convertint-se tota la pel·lícula en una persecució d'una amb l'altra, sí que té la gràcia que està estructurada en 5 capítols i estan totalment desordenats. I, a banda, la fotografia, les interpretacions, o sigui, la factura visual de la pel·lícula la fa prou atractiva com perquè pensis que, el que dèiem l'altre dia, a banda dels arguments, hi ha directors en aquest gènere que segueixen apostant per el risc i per trobar noves fórmules de narració.
Fantàstic. Com has vist en general? Ja ho has apuntat una mica, Jordi, però és cert que de tot el que hi ha Sitges, que són moltíssimes pel·lícules, no totes, i ho diem cada any, sempre acaben més als circuits comercials, n'hi ha algunes que per director, per actors, potser a vegades per rebuda, que han tingut, s'obren pas més a les sales. Ara parlaves de La Substància, és una de les que tindrem ara mateix aquest cap de setmana, per tant aquí ja en tenim una,
sí.
Però n'hi ha algunes altres, o creus que poder no cal dir tots els noms, però que n'hi haurà forces que podran acabar al circuit comercial, o que no, que són més alternatives? Perquè, de fet, a Sitges hi trobes una mica de tot.
No, aviam, jo crec que totes aquestes que he dit estaran en sales i arribaran ben aviat. Una altra cosa és que també ha canviat això de fa uns anys, que és que les que no tindran un circuit tan immediat o tan fàcil en sales, aquestes, la majoria, van recolzades per alguna plataforma, la majoria, o moltes d'elles, i per tant no tindran el mercat aquell que dèiem abans, el mercat del DVD o del vídeo en el seu temps, sinó que tindran el mercat de la plataforma, que per tant ja hi ha alguna, com Terrifier 3, que és una cosa dantesca, ja t'ho puc dir, que aquesta ja va directament a plataforma. Per tant, no sé si passarà per sales, però ja està anunciada en una plataforma, no sé si era Netflix, que ja es podrà veure molt aviat. Per tant, el mercat és diferent que abans, però segueix obert i segueix amb un bon recorregut. Vull dir que amb això no hi ha massa problema.
Fantàstic. Jordi, amb quina sensació marxes de Sitges?
Doncs amb bones sensacions, bones sensacions, per això que et deia, en aquest cas l'any passat hi havia el gran atractiu d'haver vist això, aquestes pobres criatures que s'ha convertit en el fenomen de l'any i una de les grans pel·lícules dels últims temps, i aquest any doncs tornes amb aquesta sensació d'haver vist més de dos, tres i quatre títols que tenen per si algun atractiu i que a més deixa'm insistir com l'altre dia que refermen el fet que el gènere del terror té molt a dir i té molta cosa a explicar i molta història. No tan sols les pel·lícules, sinó també els documentals, com aquest que vam veure del Superman, de Christopher Reeve, tota la seva història, o bé les sèries, que deixem apuntar-te, les sèries, hem vist els primers capítols del Mal Invisible, que es podrà veure per TV3 a principis de l'any 25, també per la plataforma 3CAT, evidentment, que és una història basada en fet real d'aquell assassí en sèrie que matava o va matar diversos sense sostre en el temps en què hi havia el confinament i que, per tant, pels carrers no hi havia ningú més que aquesta gent que no tenia un lloc on anar i que està protagonitzat per en David Verdaguer i l'Àngela Cervantes. I també hem tingut el gran plaer d'haver vist els dos primers capítols de la tercera i última temporada de The Head, que fins ara la història es situava en una estació polar al Pol Nord i que aquesta passa en una estació al desert del Sàhara. És una sèrie que es podrà veure aquesta per maig, properament, i per tant són també històries que, el que dèiem, a banda de pel·lícules, altres canals, com són els documentals o les sèries o l'animació, també tenen el seu terreny en aquest gènere.
Fantàstic. Doncs mira, precisament de sèries en parlarem ara de seguida amb la Sandra Sotillo, que inaugurem secció. En fi, ara en parlem amb ella i amb tu, Jordi, i t'emplacem ja la setmana vinent a tornar a estar aquí a la ràdio, en directe com ara, però més a prop, i acabar-nos d'explicar una miqueta tot el que després també anirem recollint hagi passat en aquests últims dies. Jordi, moltíssimes gràcies.
Perfecte, així ho farem i ens veurem aquí a l'estudi. Moltes gràcies.
Capítol a capítol.
Doncs avui estrenem aquesta secció que ens fa molta il·lusió, és l'última novetat d'aquesta temporada. Periòdicament la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, ens vindrà a parlar de sèries i ens explicarà moltes coses al voltant de la petita pantalla, que cada vegada està més relacionada, evidentment, amb la gran, tant les sèries com les pel·lícules. Ara ja tenim els mateixos actors a tot arreu i, de fet, una moltes vegades trasbassa amb l'altra. Per tant, estem molt contents de tenir avui amb nosaltres la Sandra Sotillo. Sandra, benvinguda.
Hola, Neus, i hola, Jordi, des de Sitges. A veure, estrenem aquesta secció on bàsicament us enviaré una nota de veu resumint les estrenes més destacades de les pròximes setmanes. També destacarem una sèrie d'entre totes les opcions que tenim disponibles avui en dia a totes les plataformes i també us confessaré quin és el meu guilty pleasure d'aquests dies, és a dir, aquella sèrie que és com un plaer culpable, d'aquelles que fins i tot ens fa una mica de vergonya de confessar que les estem mirant però que hi estem enganxadíssims. Comencem per les estrenes. Començo per una sèrie que s'estrena avui a Apple TV Plus amb Kate Blanchett com a protagonista i es diu Disclaimer.
In a career that spans nearly 20 years, the recipient of this award tonight has cut through narratives and form that distract us from hidden truths.
Ladies and gentlemen, an inspiration to us all, Catherine Ravenscroft.
És un thriller psicològic de 7 episodis amb una parella protagonista de luxe, Kate Blanchett, com dèiem, i Kevin Kline, i escrita i dirigida per l'oscaritzat Alfonso Cuarón, el director de pel·lícules com Gravity o Laberinto del Fauno. Segueix una periodista que ha dedicat la seva carrera a destapar els traps bruts d'altres, fins que un dia rep una novel·la d'un autor desconegut on ella i els seus propis secrets són els protagonistes. Disclaimer, que s'estrena avui a Apple TV+. Propera estrena, dijous 17 d'octubre, a Movistar Plus, una minissèrie espanyola. Querer.
¿Sabe por qué está aquí, verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa?
Ama, Aita me ha dicho que la has denunciado por violencia de género.
Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo.
¿Qué has puesto en la denuncia?
Nunca le hice ni le haré daño a mi familia.
¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú.
Que igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre.
Protagonitzada per una gran Nagore Aramburu i amb altres cares conegudes com Pedro Casablanc, Miguel Bernardó o Loreto Mauleón, minissèrie de 4 episodis que es va preestrenar al Festival de Sant Sebastián i que explica la història d'una dona que després de 30 anys de matrimoni i amb 2 fills en comú denuncia el seu marit per violació continuada. Un estudi del consentiment dins del matrimoni que ressona i molt amb l'actualitat. 17 d'octubre a Movistar Plus. I l'endemà, divendres 18 d'octubre, Rivales a Disney Plus.
If you don't start spending some of that fortune making decent television, you're going to lose your business.
Rupert Campbell Black, champion show jumper put out to pasture. It's an arrogant brat.
Situada al món de la televisió a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre un polític i un magnat televisiu interpretat per Alec Hassell, que recordareu per The Voice, i David Tennant, que és l'antic Doctor Who. Són 8 episodis disponibles divendres que ve a Disney+. Què més? A Prime Video, el dilluns 21 d'octubre, temporada 2 de Cites Barcelona.
Bona nit, Barcelona!
Tu saps quan tenim una conversa pròxima, les persones arribem a sincronitzar el ritme cardíac i la respiració.
Aquesta ha sigut la millor cita que he tingut en la vida.
Doncs espera't a veure la segona.
Ben coneguda per tothom aquesta sèrie de TV3, que de fet haurà estrenat aquesta temporada el 16 d'octubre a la plataforma 3CAT i que arribarà el dilluns 21 a Prime. 6 nous capítols protagonitzats per actors com Natàlia Tena, Ricardo Gómez, Adrián Lastra, Anna Castillo o Òscar Casas. I a Max, a finals de mes ja, el dijous 24, arriba la 6ª i última temporada de Lo que hacemos en las sombras.
Sometimes a vampire will go into a super slumber.
Happy New Year, 1996!
Woo! We forgot to wake Jerry up. Oops.
This one's on us.
Última temporada d'aquesta comèdia sobre 3 vampirs que conviuen en un pis a Nova York, filmada com un fals documental i amb 10 capítols de 30 minuts per temporada. What We Do in the Shadows, Lo que hacemos en las sombras, dijous 24, última temporada a Max. I última estrena que destaquem de les properes setmanes, molt esperada, segona temporada de La Diplomàtica, tancant el mes d'octubre, el dijous 31 a Netflix.
Explosion in central London.
Can we find the Home Secretary?
I'd like to be able to tell the ambassador whether her husband is alive or dead.
Aquesta sèrie protagonitzada per Kerry Russell, coneguda per la fantàstica The Americans, que torna amb una segona temporada per explicar-nos què va passar després del cliffhanger de la primera temporada. Una sèrie que segueix a una diplomàtica, com diu el títol, convertida en ambaixadora dels Estats Units al Regne Unit. Els nous capítols, el 31 d'octubre a Netflix. I vinga, com a sèrie destacada, avui us porto The Penguin.
The streets are talking again. You know, there's only one man big enough to run this city.
El Pingüino, com l'han titulat en castellà, minissèrie basada en el personatge de DC Comics, que ja va aparèixer a la pel·lícula de Batman de fa 2 anys, en un spin-off que explora l'ascens al poder d'aquest malvat en l'inframón criminal de Gotham. Amb Colin Farrell, irreconeixible en el paper de The Penguin, és ara mateix la sèrie més vista de Max i té un 94% de bones crítiques al Rotten Tomatoes. Són 8 episodis i se n'estrena un per setmana. I per últim, acabo amb el guilty pleasure d'aquests dies, que és Nobody Wants This a Netflix.
Hi everyone, I'm Joanne.
I'm Noah.
Did you know there's a rabbi here?
No shit.
Yeah.
Where?
He has a beard and he was definitely judging me.
Plaer culpable perquè és una comèdia romàntica d'aquestes enganxifoses amb una trama que ja hem vist 1000 cops, però que no per això deixa de ser menys addictiva. Protagonitzada per Kristen Bell i Adam Brody, explica la relació d'una dona agnòstica i un rabí, una mica la versió jueva, podríem dir, de la segona temporada de Fleabag. En total, 10 episodis que us mirareu, us ho asseguro, d'una tirada traduïda com Nadie quiere esto, la teniu a Netflix. I au, fins aquí la nota de veu sobre les estrenes de sèries d'aquest mes. Ens veiem d'aquí unes quantes setmanetes. Adéu-siau!
Moltíssimes gràcies, Sandra. Doncs ja veieu, les novetats que ens arriben, més aquesta última recomanació dintre del Guilty Player de la Sandra. Ja ho sabeu, secció de sèries, que la tindrem periòdicament aquí a la Sessió Contínua.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans de regalar entrades, us avancem cap al primer programa. Ens visitarà de nou la secció El Nus de la Pel·lícula, on parlarem de pel·lícules al voltant dels mitjans de transport. I anem ara a regalar entrades. Recordeu que us estàvem preguntant sobre algun malson d'aquells que fan que poder despertis o com a mínim el recordis, i a veure quin d'aquests malsons vostres portaríeu a la gran pantalla. Doncs bé, hem de dir que el tema del volar és un tema que els oients ens han dit força, a banda de malsons més realistes, com tenir deutes o despertar-se no ser milionari, etc, etc. En fi, hem rebut més de 15 respostes encertades i d'entre elles s'emporta les dues entrades gentilesa del Cinema Olot. En David Reixac, que ens ha dit el de volar per sobre una ciutat de nit i no poder parar. Bé, i anem a la pregunta d'aquesta setmana. Ens permetreu una llicència. Com que hem estrenat secció de sèries amb la Sandra Sotillo, avui us demanem quina és la última sèrie que heu mirat o que esteu mirant. Ens ho responeu al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot. Nosaltres, capítol a capítol també, cada setmana venim aquí a parlar-vos de cinema i hi tornarem la setmana vinent. Que passeu un bon cap de setmana. Every time I think about it, can't stop.